Bon dia. Junts s'imposa a tots els barris d'Olot, excepte els dos locals de Sant Roc i el de Sant Miquel.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La CUP, tot i ser la segona força més votada, no ha aconseguit guanyar cap col·legi electoral en aquestes eleccions municipals del passat diumenge 28 de maig. Vox, per la seva banda, que entrarà per primera vegada al consistori, ha aconseguit de mitjana una mica més del 5% dels vots a la ciutat. Pel que fa a la participació al barri on van acudir més veïns a les urnes va ser el Pla de Dalt, mentre que el que menys va ser el barri de Sant Miquel. De seguida repassem les xifres que ens ha deixat aquestes eleccions del 28 de maig, en concret a la ciutat d'Olot, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest últim dia del mes de maig, d'aquest dimecres 31 de maig de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Esquerra Olot valora com a primera opció que Jordi Gasulla sigui l'alcalde d'Olot. Ho ha explicat el cap de la formació, Josep Quintana, aquest dimecres a la seu del partit. Pels republicans, l'alcalde d'Olot ha de ser d'un partit independentista, tal i com han demostrat els resultats. La tendència a la baixa a participar a unes eleccions ha vingut per quedar-se, ho ha explicat el politòleg i professor de dret associat de la Universitat de Girona, Joan Urrea. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Urrea diu que la baixa participació que s'ha vist en aquestes darreres eleccions municipals és una tendència que es veu des de l'any 2012. La victòria de Marc Puig a les Planes d'Hostoles diumenge a les eleccions municipals pot canviar tendències més enllà del municipi. Per primera vegada, una agrupació d'electors entrarà al Consell Comarcal, cosa que pot condicionar les decisions que es prenguin a partir d'ara a l'Ens Garrotxer. Interpretar una cantata i posar-se a la pell de tots aquells infants que han hagut de marxar de casa seva. Aquest és l'objectiu de la nova prova pilot que ha decidit engegar l'associació Iurta. A la Garrotxa hi han participat l'escola Malagrí de Dolot i l'escola La Bòbila de les Preses. Precisament parlant de música, Joan Dausà actua a la Vall d'Hebron com a preludi del Vall Viva. L'acte, el músic ha expressat que està content de poder formar part del festival. Mercadona lluita contra el malbaratament dels aliments. La companyia impulsa diverses estratègies per garantir que tot el producte que posa a disposició dels clients s'acabi consumint. En esports parlarem del club tenis taula Olot, que reforçarà el primer equip per consolidar-lo a la superdivisió. El club avança que ha començat una ronda de contactes amb reforços per construir un equip competitiu. Així ho ha avançat el director esportiu del club tenis taula Olot, Òscar Gallego, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. I també parlarem de voleibol, perquè el Club Vòlei Olot ha tancat la segona temporada amb molts bons resultats. Les olotines s'han acomiadat amb una pallissa al líder, certificant la permanència a segona catalana femenina.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Tornen a condemnar a la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, ara a 4 mesos d'inhabilitació. En el primer judici dels fets, que el Suprem va ordenar repetir la pena d'inhabilitació per a Lluís Corominas, Ramon Abarrufet, Lluís Guinó i Anna Simó, era de 20 mesos. Deixant de banda la mesa del Parlament, la intel·ligència artificial suposa un risc d'extinció per als humans, que alerten 350 científics. Executius d'empreses d'intel·ligència artificial, científics i acadèmics signen un manifest d'una vintena de paraules que compara el risc de la intel·ligència artificial el de la pandèmia o una guerra nuclear. S'ajorna pel fort vent l'alineament del primer coet espanyol, el Miura 1, des de Huelva. Les males condicions meteorològiques a 10 quilòmetres d'altura han estat la causa de l'ajornament del primer vol d'aquest coet experimental d'una empresa valenciana. En l'àmbit internacional, acusada d'incendiar un internat de Guyana per haver-li pres el mòbil i causar un total de 20 morts. La noia de 15 anys hauria calat foc al centre i va causar la mort de 19 companyes i d'un nen de 5 anys, fill d'un cuidador. I a l'Àfrica, a Uganda, condemna les persones LGTBIQ+, a mort o a cadena perpètua per estimar-se. Ha entrat en vigor una de les lleis contra l'homosexualitat més dures del planeta.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja avui pot tornar a molts indrets. Ahir es va presentar al Pirineu Oriental i també cap a la comarca d'Osona. Ruixats, tempestes una mica intenses, per exemple, Caralps, a tocar de Núria, 16 litres per metre quadrat, 14 litres per metre quadrat a Vic, a Ceba, o 16 també a Santa Eulàlia de Riuprimer. Per tant, una pluja benvinguda. En van caure 21 a Taradell, 9 a Roda de Ter. Doncs bé, avui es presenta un dia variable, ja al matí migdia pot començar a ploure, algun ruixat, cap a les 11, 12, a la 1, alguna primera gotellada o xàfec a l'Alt Empordà, Costa Brava Nord, no ho descartem també que vagin avançant cap a la Garrotxa i al Ripollès. I serà la tarda quan pot ploure molts indrets, per tant pluja que pot ser intensa aquest dimecres, a la tarda sobretot, a les comarques interiors i també al prelitoral amb tempesta i puntualment pedra o calamarsa. Cap a la costa serà més difícil, aquí pràcticament no hi plourà, tot i haver-hi alguns núvols durant la tarda. En definitiva, doncs, un dia marcat per la inestabilitat que ens pot portar aquests ruixats, però també dijous més tempestes podrien apropar-se cap al Baix Empordà i la Selva, cap a la costa Brava Sud. I el divendres i el dissabte potser hi ha menys tempestes, però diumenge tornarien.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 31 de maig de 2023. Seguim parlant de les eleccions municipals que, per exemple, a Olot van deixar a Junts com a clara guanyadora a molts barris de la ciutat, excepte els dos locals, a Sant Roc i a Sant Miquel, on un va guanyar el PSC. La CUP, tot i ser la segona força més votada, no va aconseguir guanyar a cap col·legi electoral. Vox, que entrarà per primera vegada al consistori, va aconseguir de mitjana una mica més del 5% dels vots de la ciutat. Pel que fa a participació al barri on van acudir més veïns a les urnes va ser el Pla de Dalt, mentre que el que menys va ser el barri de Sant Miquel. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Junts ha guanyat les eleccions municipals a Olot per 1.682 vots de diferència respecte a la CUP i per 1.943 al PSC. S'han imposat a 17 dels 20 col·legis electorals de la capital de la Garrotxa. El partit encapçalat per Pep Berga ha obtingut una mitjana del 35% dels vots als diferents barris de la ciutat. On ha aconseguit més suport ha estat el centre d'Olot, concretament els col·legis de la Sala Carbonera i el Casal Marià i el barri de l'Eixample Malagrida. El PSC, per la seva banda, tot i ser tercera força, s'ha imposat clarament a dues zones de la capital garrotxina. Al barri de Sant Roc, històricament socialista, s'han dut una mitjana del 30% dels vots i al barri de Sant Miquel, on ha obtingut un punt més en percentatge respecte a Junts. La CUP, que ha estat la segona força més votada a la ciutat, ha obtingut de mitjana un 18% dels vots entre tots els barris de la ciutat. On ha aconseguit més suport en percentatge ha estat els col·legis de l'Escola d'Art, al centre de la ciutat, Viseroques, on voten els veïns i veïnes del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat i Batet de la Serra i Sant Pere Màrtir del barri de Montolivet. Vox, que entrarà per primera vegada al consistori, ha aconseguit de mitjana una mica més del 5% dels vots a la ciutat. En percentatge, a una de les meses del local de l'Associació de Veïns de Sant Roc és on han obtingut més suport, superant el 10%. La capital de la Garrotxa va ser la ciutat de Catalunya on més va baixar la participació respecte al 2019, amb un 47,40%, 18 punts menys que fa 4 anys. Tot i la davallada en participació, dels 20 col·legis electorals de la ciutat en destaquen 4 que van estar per sobre de la resta. Ho van fer especialment l'Institut Garrotxa, on van votar el 61% dels electors, un 58% a l'Escola de Música i el 57% d'una de les meses de l'Escola Pla de Dalt. El barri on menys veïns van acudir a les urnes va ser el barri de Sant Miquel, amb un 38% de participació.
En la línia de les eleccions municipals, Esquerra Olot valora com a primera opció que Jordi Gasulla sigui alcalde d'Olot. Ho ha explicat el cap de la formació, Josep Quintana, aquest dimecres a la seu del partit. Pels republicans, l'alcalde d'Olot ha de ser d'un partit independentista, tal i com han demostrat els resultats. Obren la porta al diàleg i expliquen que ja va haver-hi les primeres converses durant la nit electoral. Aquesta mateixa setmana hi haurà una reunió entre Esquerra i la CUP.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Tres dies després de les eleccions municipals comencen els moviments per formar govern. Queden més de 15 dies perquè els partits amb més representació arribin a un acord i tinguin la possibilitat de formar el que ha de ser l'equip de govern d'Olot del mandat fins al 2027. Després que Junts hagi perdut la majoria i s'hagi quedat amb 8 regidors, formacions com la CUP o el PSC agafen el protagonisme. Darrere aquestes tres candidatures hi va quedar Esquerra, que amb 3 regidors pot ser un dels partits que tingui la clau del futur govern. El seu cap de llista, Josep Quintana, deixa clares les seves intencions. La seva primera opció és que el futur alcalde sigui independentista. En concret parla de Jordi Gasulla, el cap de llista de la CUP.
Línies generals amb el programa de la CUP no tenim cap conflicte. Òbviament són partits diferents, però entenem que els problemes de la ciutat són els mateixos i tenim propostes que poden variar, però aquí no hi ha un... Així que no hi haurà cap problema programari, diguéssim. I per part nostra, tant de bo poguéssim votar Jordi Gasulla. Òbviament és ell, és la CUP que ha d'aconseguir la majoria aquesta sòlida perquè això sigui possible.
En aquestes eleccions, Esquerra Olot ha perdut 2 dels regidors que tenia en l'anterior mandat, uns resultats que han fet passar el partit de ser la segona força a la quarta i quedar així a l'expectativa del que fan els dos partits que van treure més representació que ells per ser una opció de canvi de govern. Uns resultats que Quintana qualifica com a durs, però que no li han fet replantejar la seva continuïtat al partit.
És un resultat molt dur per nosaltres i que mereix una reflexió interna, que vol dir que hem de fer moltes més coses, hem de treballar molt més. La meva responsabilitat, el meu compromís era pels 4 anys, i en principi la meva idea és, em sembla que ara que ens toca és la tranquil·litat, tornar a treballar, fer més feina, i de moment la situació de moment serà aquesta.
Esquerra Olot es reunirà amb la CUP aquesta mateixa setmana per començar a parlar sobre quin ha de ser el camí i el futur de l'alcaldia de l'Ajuntament d'Olot. Precisament una de les notes negatives d'aquestes eleccions municipals va ser la participació, i aquesta tendència a la baixa és una de les coses que ha vingut per quedar-se. Ho ha explicat el politòleg i professor de dret associat de la Universitat de Girona, Joan Urrea. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Urrea diu que la baixa participació que s'ha vist en aquestes darreres eleccions municipals és una tendència que es veu des de l'any 2012 i que ha fet que Olot sigués una de les capitals de comarca amb la participació més baixa.
L'informatiu del migdia.
Fa 3 dies que es van celebrar les eleccions municipals i la gran nota negativa va ser la baixa participació arreu de Catalunya. Al punt de les 6 de la tarda, les xifres situaven a Olot al capdamunt de la llista de les capitals de la comarca, on havia disminuït més la participació, fins gairebé 15 punts per sota respecte a les eleccions del 2019, una xifra d'allò més preocupant. El per què? Doncs des de Ràdio Olot i Olot Televisió l'hem volgut buscar a través del politòleg Joan Urrea, que explica el per què d'aquestes xifres. Se centra en la importància que li pot donar la gent a unes eleccions, siguin municipals o generals. Una tendència que, segons Urrea, ha estat condicionada pels canvis polítics dels darrers anys a Catalunya.
Com que tenen poca influència, li donem d'alguna manera més rellevància a unes eleccions generals, perquè sembla que s'hi decideixen temes més de més profunditat, de més calat, i aleshores a les municipals és com, bueno, és un... tot i que puc conèixer el candidat o la candidata en persona, doncs d'alguna manera acabem considerant que les coses que pot fer un ajuntament, doncs, tot i que tenen influència, són una mica menys important i per això participem en menor mesura.
La participació a Olot a les eleccions de diumenge no va arribar ni al 50%, ja que va ser del 47,40%. En xifres rodones, ni a la meitat dels olotins van anar a votar, un dels fets que ha provocat que hagin entrat 6 partits a l'Ajuntament d'Olot. Si mirem enrere, segons Urrea, les xifres es van empetitint.
Ens movíem entre un 58, 62, 63, i que a partir del 2012 ens mobilitzem moltíssim, I assolim els mateixos nivells i més de les eleccions generals. El 2015, un 77% de participació, el 2017, un 79% de participació, i és veritat que el 2021, a les més actuals del Parlament, votem un 51,29%, però és veritat que votem en un context de pandèmia.
Urrea també ha pronosticat que cada vegada més hi haurà menys participació en eleccions municipals.
Crec que depèn molt de l'estratègia del partit i del tipus d'elecció. A nivell municipal, crec que sempre tindrem sistemàticament menys participació que la resta d'eleccions, menys a les europees, com he dit abans. Per tant, crec que no podrem igualar mai un número de participació a les municipals, a un Parlament o a unes generals.
El proper 23 de juliol hi haurà eleccions generals, en aquest cas al Congrés dels Diputats, després de que aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho anunciés davant els mals resultats del PSOE, comparats amb els del Partit Popular, tant en les municipals com en les autonòmiques. I per tancar el bloc electoral, parlem de la victòria de Marc Puig a les Planes d'Hostoles de diumenge a les eleccions municipals, que pot canviar tendències més enllà del municipi. Per primera vegada, una agrupació d'electors entrarà al Consell Comarcal, cosa que pot condicionar les decisions que es prenguin a partir d'ara a l'Ens Garrotxí. Marc Puig diu que utilitzaran aquest conseller per aconseguir tot el que puguin pel poble. Puig encara no ha definit quina serà la seva postura al Consell Comarcal, tenint en compte que amb només un conseller poden tenir la clau per donar suport o tombar majories.
Els 709 vots aconseguits per Marc Puig diumenge a les eleccions municipals poden ser útils més enllà de les Planes d'Hostoles. Amb els resultats del Consell Comarcal, el conseller que va treure l'agrupació d'electors Estimem les Planes gràcies a obtenir el 3% dels vots pot ser decisiu a l'hora de prendre decisions a l'Ens Garrotxí. Tot i venir de Junts, Marc Puig assegura que el seu grup no té per què votar a favor de Junts en totes les decisions que es prenguin al Consell.
No té per què. Nosaltres el que farem serà treballar i donar suport en el que ens doni més pel poble de les Planes.
El nou alcalde de les Planes d'Hostoles diu que les Planes s'ha d'aprofitar d'aquesta casuística per garantir que es puguin executar el màxim de necessitats que té ara mateix el poble i que depenen del Consell.
Bé, hi ha molts temes a lluitar. Tenim el tema de la xarxa de sanejament d'aigua, que és un tema que ens preocupa i que, de fet, el SIGMA ja té un estudi fet de les accions que calen portar a terme. També s'ha de fer la connexió de les aigües residuals del barri de la Poca Farina amb la depuradora, que és un tema que també que el Consell Comarcal hi té molt a dir, sobretot també pensant en el turisme a través de Turisme Garrotxa, tema de benestar social. Hi ha molts temes que poden influir i que mirarem que tots aquests temes que realment ens preocupen com a poble poder-hi influir molt perquè tots els veïns i veïnes, que no només els que ens hagin donat la confiança i que ens permeten accedir al Consell, sinó el global dels 1.745 habitants, siguin els grans beneficiats que nosaltres puguem tenir representació al Consell.
Marc Puig diu que Estimem les Planes encara no ha decidit qui serà la cara visible del grup al Consell Comarcal de la Garrotxa i que ell i el seu equip ho decidiran properament.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes fora de la política. Interpretar una cantata i posar-se a la pell de tots aquells infants que han hagut de marxar de casa seva. Aquest és l'objectiu de la nova prova pilot que ha decidit engegar l'associació Yurta. A la Garrotxa hi han participat l'escola Malagrí de Dolot i l'escola La Bòbila de les Preses. Guillem Guardiola.
La Berta i l'Anna són dues nenes que, per diferents motius, es veuen obligades a marxar de casa seva. La Berta per culpa d'unes excavadores que destrueixen l'entorn on viu i l'Anna perquè desnonen a la seva família. Amb l'objectiu de conscienciar sobre els efectes de les migracions i els desplaçaments forçats a través de les arts, l'associació Yurta ha engegat el nou projecte Desplaçades, en forma de cantata on hi han participat 8 escoles d'arreu de Catalunya, entre elles l'escola Malagrí de Dolot i l'escola La Bòbila de les Preses. Maria Clapés és una de les membres de l'associació Yurta.
Al ser una prova pilot, només això, hem treballat en 8 escoles, però la rebuda del projecte arreu de Catalunya ha estat molt bona. Aquí estem supercontents perquè aquí han pogut treballar dues escoles molt diverses i han pogut participar d'un mateix projecte.
La cantata la configuren un total de 9 cançons i les escoles l'han estat treballant i assajant-la durant el curs. La mestra de música de l'escola La Bòbila de les Preses, Mònica Sánchez, considera que és un projecte molt interessant amb una bona raó d'existir. També remarca que a la Garrotxa hi participen dues escoles amb perfils socials molt diferents.
Ens les hem repartit amb les escoles. L'alumnat ha sigut el que ha triat les cançons que més li han agradat i que més s'hi ha sentit identificat. I a més m'agrada molt aquesta proposta perquè els nens també són protagonistes. Són músics, són cantants, són ballarins. No és una cantata que es doni tot fet i ja apamat i només hagin d'obeir, seguir.
La prova pilot Desplaçades busca posar sobre la taula i denunciar els desplaçaments infantils forçats. Hi han participat els alumnes de 5è de l'escola Malagrida d'Olot i els de 6è de l'escola La Bòbila de les Preses.
Precisament seguim parlant de música perquè Joan Dausà actua a la Vall d'Hebron com a preludi del Vall Viva. A l'acte el músic ha expressat que està content de poder formar part del festival. Aquest any els beneficis es destinaran a nous projectes d'investigació relacionats amb la metàstasi que lideren des de la Vall d'Hebron. Pere Ubach.
Joan Dausà ha actuat al terrat de la Vall d'Hebron com a preludi del festival Vall Viva. El músic de Sant Feliu ha cantat Jo mai mai, ara som gegants i ho tenim tot. A més, ha expressat estar content per poder portar el seu gra de sorra al festival.
Moltes vegades ens toca fer concerts per fer concerts i quan a sobre pots anar a cantar per recolzar històries com aquestes, doncs és un luxe i un privilegi. Per tant, feliç de ser a Vall Viva, feliç de formar part d'aquest projecte que aporta aquesta aportació justament cap a la Vall d'Hebron. I jo, la meva aportació petita avui serà de dues cançons amb el teclat. Aquell dia anirem amb tota la banda, evidentment, serà un concert de majúscules, però avui aporto des d'aquesta cosa tan petita del meu petit gra de sorra.
Aquest any el Vall Viva destinarà els beneficis a dos projectes de la Vall d'Hebron. El primer estudia com es comuniquen les cèl·lules per saber per què hi ha tumors més resistents i agressius, i el segon està centrat a trobar biomarcadors que ajudin a preveure la resposta al tractament de càncer de pàncreas per tal d'oferir una teràpia personalitzada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports, parlem de Mercadona, que està en lluita contra el malbaratament dels aliments. La companyia impulsa diverses estratègies per garantir que tot el producte que posa a disposició dels clients s'acabi consumint. A banda d'adquirir producte del territori, Mercadona aposta per garantir el dret a una alimentació saludable entre la població amb risc de pobresa. Per aquest motiu, col·labora amb iniciatives com la que aquest divendres i dissabte se celebra arreu. Es tracta d'una recollida d'aliments mixta a càrrec del Banc dels Aliments.
El dret a una alimentació saludable no està garantit entre la població amb risc de pobresa. L'increment de preus d'aliments bàsics agreuja la situació d'aquest col·lectiu. Hi ha la necessitat social de donar accés a una cistella d'aliments bàsics a un preu accessible a aquesta part de la població. Segons Mercadona, tots aquests aspectes s'han d'erradicar mitjançant polítiques que evitin el malbaratament d'aliments. La gerent de responsabilitat social de Mercadona és Alina Puig.
Tot i així, per qüestions pues, que són evidents, no? Que pot haver alguna cosa pues, que no es vengui. En aquest cas, igualment no es llença res, perquè tenim un programa de donacions, de col·laboració amb entitats socials. Aquí a Olot col·laborem amb el centre de distribució d'aliments de la Garrotxa, i això fa que qualsevol merma que quedi es distribueixi en aquest centre, és a dir, es reparteixi perquè pugui arribar a les famílies.
Des de Mercadona també denuncien que les ajudes socials de les diferents institucions públiques són, ara per ara, insuficients. Remarquen que són les entitats socials les que distribueixen o reparteixen aliments, les que subsidiàriament tracten de pal·liar aquesta situació i demanen que s'implementin mesures públiques que ajudin les persones en situació de pobresa alimentària. A banda de tot això, un altre exemple que demostra que Mercadona lluita contra el malbaratament alimentari és que ha descartat totalment oferir als seus clients ofertes com les del 3x2.
Estem treballant per sempre oferir el preu més baix, la nostra política de sempre preus baixos, per tal que el client doncs, s'emporti a casa seva just el que el necessita, però el preu més baix possible. No incentivar que compri més del que ell tenia previst consumir, perquè això moltes vegades doncs, pot acabar amb malbaratament.
Aquest divendres i dissabte el Banc dels Aliments organitza una recollida d'aliments mixta als establiments d'alimentació. La recollida física d'aliments es durà a terme als llocs on hi hagi voluntaris del Banc dels Aliments. La recollida econòmica, per altra banda, es farà mitjançant la pròpia cadena de supermercats que entregarà el producte en funció del tipus de necessitat que hi hagi a cada zona. Hi haurà un cartell identificador que així ho notificarà.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Reforçar-se per competir a la màxima categoria. El futur immediat del Club Tenis Taula Olot, protagonista avui a la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El club avança que ja ha començat una ronda de contactes amb reforços per construir un equip competitiu. Així ho ha avançat el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, on també ha dit que lluitaran per disputar alguna competició europea.
Poc més d'una setmana després de l'històric triple ascens viscut al pavelló d'esports, el Club Tenis Taula Olot ja ha posat en marxa la maquinària per reforçar, sobretot, l'equip que jugarà a Superdivisió. La junta directiva ha assegurat que seria molt difícil que la tripleta de Pinyo, Pons i Caimel aconseguís mantenir-se a la màxima categoria estatal i ha avançat que ja porta temps mantenint converses amb possibles incorporacions. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, ha recordat que la construcció de l'equip per la temporada vinent està condicionada per una regla bàsica a Superdivisió i és que, com a mínim, és obligatori jugar amb un palista nacional.
Nosaltres tenim l'Arnau Pons com a nacional, perquè el Diego és portugués, ja ho sabem, que té bon nivell, i a partir d'aquí hem de veure com estructurem l'equip, no? Una opció pot ser que l'Arnau jugui pràcticament tota la lliga i potenciar-ho amb jugadors estrangers, amb jugadors internacionals, i una altra opció és que l'Arnau comparteixi una miqueta la divisió d'honor i la superdivisió, algun espanyol que pugui ajudar alguns equips, alguns partits i també algun estranger extra, no?
Les noves incorporacions que preveu el Club Tenis Taula Olot pel curs vinent a Superdivisió responen l'objectiu de mantenir i consolidar la categoria, tot i que Gallego ha fet una crida a ser més ambiciosos.
Hem de mantenir l'equip, això està clar. Si després veiem que a meitat de temporada doncs podem assolir l'objectiu de jugar una competició europea, que no sé si són 5-6 equips que la juguen. A l'endemà de pujar ja vam començar a parlar amb jugadors. També és veritat que molts jugadors ens estan trucant, estem parlant amb molts.
El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, ha admès que no és fàcil trobar un equilibri entre els actuals jugadors i les possibles noves incorporacions. Segons Gallego, són converses que encara s'allargaran unes setmanes perquè encara no hi ha cap reforç tancat ni cap nom confirmat.
I en voleibol, el Club Vòlei Olot tanca la segona temporada amb uns molt bons resultats. Les olotines s'han acomiadat amb una pallissa al líder, certificant així la permanència a segona catalana femenina. Les jugadores de Carlos Costabel asseguren que el curs vinent lluitaran per recuperar la categoria que van perdre l'any passat i retornar a primera catalana.
De menys a més. Aquesta és la tendència de la línia que ha traçat l'equip femení del Club Vòlei Olot en aquesta última part de la temporada. Després d'haver-se de refer d'un dolorós descens el curs passat, les jugadores tampoc ho han tingut fàcil durant aquesta campanya. Les olotines han hagut de lluitar per evitar el segon descens consecutiu, però finalment una gran fase de permanència a segona catalana amb 8 victòries en 12 jornades ha certificat una salvació amb un regust molt dolç. La jugadora Clàudia Joventeny assegura que no ha sigut un camí senzill de recórrer.
Bueno, al principi de temporada va costar una mica més, ja que teníem persones que van plegar, persones de baixa, però crec que durant la temporada l'hem anat traient i amb l'ajuda de les juvenils hem pogut fer un bon resultat al final de temporada.
El canvi de dinàmica del Club Vòlei Olot s'ha vist reflectit a la pista amb una gran victòria aquest cap de setmana contra el líder, el Castellà, per un contundent 3-0. Les olotines han hagut de jugar a la fase de permanència per no baixar a tercera catalana, però segons una altra de les integrants del club, Ivet Feliu, tenen clar que el curs que ve l'objectiu ha de ser molt més ambiciós.
Al principi de temporada va costar moltíssim. Vull dir, hi havia gent que anava canviant de posició i no sabíem on anar, però bueno, ens hem adaptat ràpid i ho hem tret. I la següent temporada, doncs, intentar pujar de categoria.
Tant el primer equip masculí com el femení ja han acabat la temporada, mentre que el segon equip masculí jugarà l'últim partit a Sant Adrià aquest dissabte a la tarda.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 31 de maig de 2023. Més informació a partir de les 3 amb els butlletins informatius i minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.